tots els centres de treball en funció dels torns. La CGT i l'Estell aposten per una vaga general de 24 hores. Consideren que s'ha de seguir pressionant Israel, tot i l'acord de pau d'aquesta setmana. Amb aquest apunt laboral i de política internacional s'han fet les 10 i 4 minuts. Les notícies tornen puntuals a les 7, a l'informatiu matí.
Més informació a ib3notícies.com.
Tres Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Benvingudes, benvinguts. Atenció al titular del diari argentí Clarín. Quiso lastimarlo el increíble apretón de manos de Trump a Macron que duró medio minuto. És que l'encaixada de mans, que per protocol hauria de ser ferma però sense pressionar, es va convertir en una mena de torcebràs entre els dos mandataris. Ja veurem qui és el més fort, pareixien pensar. Mira que ets baixet, eh? I presumit, no te n'adones que aquí escapo som jo? Amolla'm sa mà que m'estàs fent mal. Això és una revenja perquè l'any 2017 te vaig pressionar sa mà durant 29 segons i te vaig deixar es dit polze marcat a sa mà. Que m'amollis, t'he dit. És un diàleg ficció, però qui sap? La diplomàcia avui dia ja no és el que era. Riure fort que alimenta cos i alimenta ànima. Segur que riure ens fa més forts, va directe a exercitar els músculs abdominals i augmenta la producció de serotonina. I a més, és gratis. Fort, fort, és la nostra paraula d'avui. No sempre és gratis posar-nos en forma físicament, però hi ha inversions que valen la pena. S'ha posat ara molt de moda fer exercicis de força. Abans tot era suant al gimnàs o en el carrer, i ara l'evidència científica ens diu que hem d'exercitar la força, ens hem de fer forts. Joan Llobera és gerent de l'Espai de Salut Integral Físic i, entre d'altres, màster en prescripció d'activitat física per a la salut. Hem xerrat amb ell i li demanàvem a qui recomana fer exercicis de força.
Pues ho recomanaria a qualsevol persona que vulgui poder-se funcionar durant tota la seva vida, no? Que vulgui poder viure amb independència fins als dies de la seva mort. Sempre assumim que els darrers anys de vida hi han de ser persones dependents de qualcú o que ja no ens poden moure en llibertat, i això no és realment així. És a dir, si ens seguim estimulant, hauríem de poder viure d'una forma, pues, autònoma. Per tant, a qualsevol persona que vulgui aconseguir aquesta autonomia fins al final de la seva vida, les recomanaria entrenar força.
Anem a moure's cos per guanyar massa i per ser més forts.
Hoy llego con la fuerza de muchas manos juntas, de lunes en el parque, de poderosas musas, como una flecha en llamas, un beso, una llamada, hoy tú no lo que toco,
hoy tocaré tu alma.
Yo no soy arquitecto, lo eres tú perfecto, diséñame un buen templo, que yo le pongo el resto, esta gente de bien.
Una persona que vulgui cuidar la seva salut no diferenciarà amb excés si entrenarà la força o la massa muscular, perquè, clar, a dia d'avui vivim a uns llindars tan baixos de força i de massa muscular que ho hem d'entrenar tot. Hem d'entendre que la massa muscular està relacionada amb menor risc de tenir malalties. però en canvis de força està més relacionada amb més funcionalitat i independència. Per tant, sempre hem de tenir en compte aquestes dues variants. Quan entrenem, és entendre que és un procés llarg, que l'operació biquini fa molt de mal. Per tant, en el moment en què entenem que és un hàbit de vida, que ho hem de perllongar tota la vida, en aquest cas, ens ho podem prendre amb més paciència, millorant poquet a poquet, cada dia, cada setmana, cada mes, però sense cap pressa ni una. Els resultats acabaran venguent si ho fem les coses bé. Sense cap dubte, l'exercici físic és un fàrmac més, no? És a dir, seria com aquesta pastilleta que ens hem de prendre. I el que hem d'entendre és que l'exercici físic és una forma d'estimular el cos. L'evidència científica ja ens diu que un pacient oncològic necessita augmentar la massa muscular, ja que això ha demostrat que aquesta massa muscular reduirà les toxicitats que ens dona el tractament. Per tant, si seguim aquesta roda, quan menys efectes secundaris del tractament tenim, més tolerància en el tractament i més percentatge de compliment. I seguint un poc més encerrada encara, com més percentatge de compliment tenim en el tractament, més probabilitat de supervivència. Per tant, els estudis ja ens diuen que la massa muscular no només és millorar la qualitat de vida, no només és per millorar aquesta independència, no. La massa muscular en un pacient oncològic està relacionada amb la supervivència. Però després, per exemple, una persona que tingui osteoporosis, que els objectius seran molt diferents, seran, per una banda, millorar la massa òssia, per una altra banda, reduir aquest risc de caigudes, que això un fàrmac no ho farà, no? Per tant, l'estimulació que necessitaran una persona, un pacient oncològic i una persona amb osteoporosis pot ser molt diferent. Malgrat, sempre ho aconseguim, aquesta estimulació mitjançant exercici físic i entrenament de força. Però que, en el final, ens hem de plantejar aquest exercici com a aquest fàrmac, no? No ens prenem el mateix fàrmac quan tenim mal de panxa o quan tenim mal de cap, no? Però en l'exercici ens passa igual. No, aquella persona pacient oncològica no haurà de fer el mateix exercici que una persona que té osteoporosis perquè l'estimulació serà diferent i les adaptacions que volem són diferents. Però que en el final és la millor eina que tenim en el nostre abast. Qui no té temps per entrenar la salut, trobarà temps per entrenar la malaltia. És a dir, que tard o d'hora tots necessitarem implementar l'exercici físic a la nostra vida per mantenir la salut. A la nostra mà està emplear-ho per mantenir aquesta salut i viure sempre en salut o per combatre una malaltia que ja ha prou.
No hi ha res que sigui fàcil, no hi ha res que te regalin, no me diguis que no pots i ara crida fort. No vull que vagis cap enrere, no vull que quedis a l'espera, no me diguis que no pots i ara crida fort. Hauràs de lluitar, t'hauràs d'esforçar, ja sé que podràs. Haig de força que t'endua lluny d'aquí per poder fugir, haig de força que t'ajuda.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.
Llavors ja era fort i no perdia mai la calma i em divertia tot i havia après a saludar. Radiant de les rialles, tu
forta la paraula que hem triat avui per aquest capítol, i l'adjectiu fort o forta se refereix a allò que té una gran potència per obrar, per resistir físicament, però també moralment. Les parets són fortes, hi ha tempestes fortes i les persones també són fortes, fins i tot més enllà de la musculatura que podem desenvolupar. I d'això en xerram amb Antoni Riera López de l'Amo. Benvingut, com estàs?
Hola, molt bé. Gràcies.
Ja és nostre psicòleg de capçalera, i no és una frase feta, és que ja és nostre psicòleg de capçalera.
Quina il·lusió.
En la polisèmia, que mos dona tant de joc per tractar temes que jo crec que són molt interessants per l'audiència i per nosaltres, per cadascun de nosaltres. Anem a la fortalesa, fort, forta. Com podem definir, Toni, la fortalesa emocional d'una persona?
Crec que una definició que li podríem donar és aquelles característiques d'una persona que li permeten fer front a determinades situacions que representen un repte, o directament, de vegades la paraula repte té com un sentit com a d'algo a aconseguir, podria dir dificultats que planteja la vida. De vegades que són realment fortes o sostingudes en el temps i necessitem eines o capacitats nostres per poder sortir-ne.
Ara anirem desenvolupant això que has dit, però encara s'associa a lo de ser fort, per exemple, en no plorar, en no mostrar dolor.
Sí, és com si haguéssim de viure la vida jugant en el pòquer, no mostrant les emocions que tenim. I, en certa manera, hem de reconèixer que a determinades situacions demostrar emocions pot fer que d'altres se n'aprofitin. I això mos du, en general, a molt d'àmbit de la nostra vida, on no seria necessari ocultar les emocions, a mirar de dissimular-les, de posar una màscara, fins i tot en altres mateixos en soledat, dir no he de plorar, com si això em fes més fort, i en el meu cas, més home, podríem dir, perquè no estic plorant, no? Aquestes històries sí que mos les han cregudes i fan molt de mal.
Fa molt de mal. Que mos passa en aquests casos quan, per pensar que som forts, reprimim aquestes emocions o les evitem?
Pues que de vegades no les escoltam, i com sempre comentam, no? La importància de... No sempre hem de fer cas a les emocions, no hem d'actuar, com mos diuen, però com a mínim reconèixer que les tenim i experimentar-les. Les emocions són reaccions, no venen per acumular-se a cap puesto. Són com, podríem dir que venen com a ones que van venguent, i si les deixem passar, si escoltam l'emoció i deixem que continuï, malament sigui desagradable, estirem molt millor. És quan tractant d'evitar una emoció, aquesta, podríem dir que se fa més forta perquè l'escoltam. I se de problemes que tenim quan mirant d'evitar emocions com la tristor. Evidentment, a ningú li agrada estar trist. Però quan l'evitam, la tristor, aquesta té tendència a quedar-se més o a fer-se encara més forta.
I escolta, Toni, per què mos sentim culpables en aquests moments en què no mos sentim forts, en què arriben aquestes sensacions, aquestes emocions, no mos sentim forts i mos sentim culpables?
Probablement, especialment, mos sentirem culpables quan passin coses i pensam que era responsabilitat nostra que sortissin d'una manera diferent. Mm. I és quan, pues, una pèrdua per una mort, pensam, jo hauria d'haver fet més. Amb una pèrdua d'una relació, amb una pèrdua d'una feina, encara és més freqüent pensar, jo hauria de m'hagués hagut d'esforçar encara més. I bueno, mos oblidant d'un fet, i és que quan les coses han ocorregut d'una manera, no podien ocórrer de cap altra manera. No és que estigui defensant un que es destisti i ja escrit, ja. No? Però tot depèn de tantes variables que quan a la fi han ocorregut és que no podien fer res més. De cara en el futur sí, podríem agafar la responsabilitat d'un aprenentatge, dels canvis que siguin necessaris, però quan no, les coses no han sortit com volíem és quan venen aquestes emocions. I quan no les volem experimentar, clar, no sucam aquest aprenentatge i mos quedam instal·lats en la culpa. La culpabilitat és com una emoció. La tristor no te deixa fer res. La tristor és una emoció que te recondueix a reconstruir-te, a reconnectar amb allò que per tu és important, però no has de fer res. La culpabilitat encara te diu, mira que podries haver fet. És com una emoció una miqueta més en el començament energitzant. No? Podries i li dones voltes i tornes i venga i no canviaràs res per pensar-ho. La culpabilitat és com una manera d'evitar la tristor.
Ja. I escolta, en els darrers temps, avui que parlant de fort, també se mos ha fet molt familiar la idea de resiliència. Que a vegades mos oblidem de seguir resiliència. Sí. Quina relació tens a fortalesa?
Mira, ja m'agrada moltíssim quan a classe surt el tema de resiliència. Dic que és un concepte, o traiem xerrant de l'estrès, és un concepte que la psicologia li ha robat a la física. La resiliència, la capacitat d'un material, que me perdonin la gent de la física que m'ho estigui escoltant, si no és 100% correcte, però és la capacitat d'un material de tornar en el seu estat anterior de quan una pressió, quan una força externa està actuant. No? Aquesta força externa seria l'estrès. L'estrès de les situacions que vivim ens està afectant i en la mesura que siguem més o manco resistents, aguantarem, però en la mesura que siguem resilients, un pic ha tornat l'estrès, s'ha partit, tornarem a un estat de benestar anterior o fins i tot podríem enfortir-nos, tenir com un creixement post-estrès, que podríem arribar a tenir.
Acabant, però anant en el començament, que deies que tenim aquestes capacitats i també eines per fer-nos forts, no? Per ser més forts. Com se construeix la fortalesa emocional?
Actuant. Hem de tenir... Hi ha com a dos valors molt importants per benestar emocional en relació amb les fortaleses. Un són les mateixes fortaleses i l'altre són els valors personals. Això hi ha tota molta literatura que si la gent vol cercar informació de psicologia positiva i fortaleses en trobarà. Aquí a Espanya hi ha diferents grups de recerca, especialment ja m'agrada molt mencionar la feina de recerca de València, que se diu IPSITEC, sí de psicologia, i TEC de tecnologia, IPSITEC, que fan molta feina en benestar emocional i ajuden a la gent a entrenar les fortaleses cercant aquelles activitats orientades cap als seus valors, cap a les coses importants de la vida, i a reconèixer quines ja tenen com per cultivar-les. S'han fet estudis que fan una divisió de fortaleses en 24, diuen que n'hi ha 24 fortaleses. I ara t'assegur que no te les sabria dir totes seguides. Però sí que per assenyalar que algunes interessants s'agrupen en distintes categories. N'hi ha que són com a transcendentals. I aquí és curiós perquè se fiquen a la vegada l'espiritualitat de les persones com el sentit de l'humor, perquè són dues capacitats de contemplar el món des d'una perspectiva diferent en el significat que tingui. La capacitat també d'un altre grup és les que tenen a veure amb la comunitat, el sentit de comunitat, de fer feina pels altres, de justícia. N'hi ha d'altres que tenen a veure amb la capacitat d'admirar, contemplar la bellesa del món. Hi ha moltes fortaleses diferents i és interessant saber que les podem entrenar i que pues, de qualque manera estan mig descrites. Se poden discutir, evidentment, però que fent accions concretes, com ara comentava, per si la meva fortalesa són les relacions amb els altres i la comunitat, apuntar-me un voluntariat. Clar. Això me té actiu. Si és contemplar, pues, això, contemplar art o anar en el teatre, també pot ser una fortalesa si jo som més cap a les arts. Clar. O tot aquest sentit espiritual o sentit de l'humor també, donar-li una segona lectura més transcendent de la vida. N'hi ha moltíssimes. I totes se comencen per accions petites que dependran de quines siguin les nostres.
Que bé. I són fites segur que assumibles i si n'hi ha tantes, 3, 4, 5 en trobarem.
Sí,
així que la primera passa, com sempre diu en Toni, n'han d'anar a vàries, la primera és actuar. I de com sempre, gràcies Toni Riera López del Amo. Avui a partir d'aquesta paraula fort o forta. Gràcies.
Moltes gràcies.
Tot i que em creia fort i ferm com una roca, la bellesa em sacseja com una dèbil branca. Era dur de coratge i de sensibilitat tendra. No m'he mantingut mai en una sola postura ni he anat mai pel mateix camí. No m'agrada la rigidesa en l'home que el transforma en una estàtua.
Ni qui no ha passat despert cap nit pels insomnis de l'amor, ni aquell a qui el desig no li ha doblat mai el cos.
Jo, que només parle d'amor, He estat cruelment colpejat a pedrades. Jo, que rebutge les vileses i estime sols el que és bo i vell alhora. Ara benedit, ara brandat,
plore pels meus pecats i gemegue per les ruïnes.
En sentir por, suplique, em queixe, em dolc, quan ve la calma, però m'oblide de les culpes.
Són talment la tendra branca del salze que el vent du de banda a banda, que el vent du de banda a banda, que el vent du de banda a banda. Són talment la tendra branca del salze que el vent du de banda a banda, que el vent du de banda a banda, que el vent du de banda a banda.
Tres ràdios, coneixement.
Benvingudes i benvinguts, què tal? Com esteu? Com sabeu, això és l'Eclèctic. Vos acompanyem de dilluns a dijous, entre les 11 del vespre i la mitjanit, per a tancar una jornada amb una de les millors coses que existeixen, la música.
De dilluns a dijous tenim totes les músiques.
La bona música, aquella per la que es paga trencar el silenci, i també sabeu que aquí la podeu sentir com no sona a altres bandes.
Eclèctic, amb Ferran Pereira.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Me'n recordo que una vegada un company meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, eh? Carregàrem 16 tortugues.
I que fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga.
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Però jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit, que faci una tortuga, em va a la casa.
Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i B3 Ràdio.
Dissabte, a partir de les 12 del migdia, segueix el millor futbol de primera divisió en l'equip d'Esports 3 en Joc. En directe des de l'estadi Ramon Sánchez Pizjuán, Sevilla-Reial Mallorca.
Protagonista sobre la gespa, Toni Fuster.
Viu amb nosaltres la prèvia en la secció més divertida.
Escoltant que si se lasanya pot ser vegui o no.
I a les dues, la transmissió del partit amb la màxima intensitat.
Gol!
I B3 Ràdio, sentiment i passió pel futbol balear.
Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Esport de mola en mola, hi ha una presó, la vida mia. Hi ha una presó, la vida mia, la vida molt. Hi ha bastants de presos que feis a sa presó, la vida mia. Que feis a sa presó, la vida mia, la vida molt. D'on és que veniu presos, que feis a sa presó, la vida mia? Que feis a sa presó, la vida mia, la vida molt.
La presó de la Mola és aquesta cançó que mos dofigues d'un altre paner, que mos recorden aquella presó de Nàpols, perquè la fortalesa de la Mola ha estat moltes coses al llarg dels anys, també presó. Aquesta fortalesa magnífica la podem situar en els anys 40 del segle XIX, quan els interessos colonials de França i de Gran Bretanya xocaven. La ruta nord-sud francesa, és a dir, la que enllaçava França amb Algèria, se creuava amb la britànica, que enllaçava Gibraltar i la Índia. El punt d'encreuament era el port de Mahó, i Menorca en aquell moment estava desprotegida perquè Carles III havia ordenat demolir el castell de Sant Felip l'any 1782, així que se va iniciar la construcció de la fortalesa d'Isabel II a la Mola del port de Mahó. És un bon exemple de fortificació alemanya, de sistema que se diu tenallat, que havia substituït l'antic sistema de baluards del castell de Sant Felip. No obstant això, la seva traça és irregular perquè els costats d'aquestes tenalles no són iguals. Això s'ha de bon fet de que varen aprofitar els fonaments d'una antiga fortificació britànica de la darrera dominació anglesa, que se coneixia com el Fort de la Reina Anna. Rafael Duran, responsable de l'empresa Pendent Serveis i Gestió, gestora de la Mola de Menorca i director gerent de la Fortalesa de la Mola. Com estàs? Benvingut i Betres Ràdio.
Pues moltes gràcies per convidar-me.
Avui hem triat la paraula fort com a paraula polisèmica d'aquest programa i, clar, cap, se n'ha anat tot d'una en aquestes grans fortaleses que se varen començar a construir sobretot en el segle XVII, XVIII, i si tenim una representativa en aquestes illes és la fortalesa de la Mola, la fortalesa d'Isabel II, que coneixes molt bé. Quan se visita la Mola, jo hi vaig estar fa poquet, fa un parell de mesos, impressiona la seva grandiositat. Quines característiques diries que la fan una de les fortaleses més importants de la Mediterrània, Rafael?
Bueno, bàsicament, la seva ubicació en el port de la Bocana, en el port de Mahó. Hem de tenir en compte que és una fortalesa que està dins d'una península, que té una... Bueno, és un milió de metres quadrats de fortalesa, és a dir, que jo crec que ja...
Només
aquesta, efectivament, aquesta dada jo crec que ja sí, impressiona, sí. No? Però bueno, també jo crec que és que aquí aquesta fortalesa el que té és, bueno, a part d'aquesta amplitud, té molta complexitat. És una fortalesa que combina arquitectura militar, que en el seu moment era de lo més innovador, és a dir, és una mostra d'arquitectura i d'enginyeria militar única a Espanya i bueno, i d'una de les millors que hi pot haver en el Mediterrani. Combina aquesta arquitectura amb després estructures que estan adaptades en el terreny. És a dir, hem de tenir en compte que molta part d'aquesta fortalesa bueno, pues està rodejada de penya-segats i evidentment això serveix per protegir i serveix també perquè sigui una defensa natural. Uh-huh. És a dir, aquesta grandiositat també, per exemple, si, bueno, si vares tenir l'oportunitat de recórrer la fortalesa, bueno, pues hi ha un espai molt concret, que és la Galeria Espillerada, que té quasi 400 metres de longitud.
Sí, sí.
És un corredor que està format per 48 arcs, que té 48 casamates, i a cada una d'elles hi havia dues espilleres, que són aquestes encletxes que veiem en els castells, en les fortaleses, no? Allà on se posaven els fusilers. És a dir, pensau la quantitat de persones que hi podria haver en aquell tram de fortalesa només per protegir un front d'aquesta mateixa fortalesa, no? Després hi ha els baluards, hi ha els fossats, hi ha moltes bateries d'artilleria i després una de les coses més impressionants són els dos canons Vickers que són, bueno, pues, únics a Espanya, no? Uh-huh. És a dir, només n'hi ha a Cartagena i aquí a Menorca. Uh-huh.
Sí, sí que és un espai molt impressionant que mos ajuda a entendre la importància estratègica d'Esport de Mahó, el moment de les fortaleses, aquest moment de defensa, no? De llocs com estratègics també com Mahó i com Menorca. I com que se sap de com era la vida quotidiana dins aquesta fortalesa?
Bueno, Sa Fortalesa ha tingut diferents etapes. Hi va una, evidentment, una primera etapa quan va començar, se va finalitzar aquesta construcció, de la qual ara celebrem 125 anys, però bàsicament aquesta vida de les persones que habitaven Sa Fortalesa era, evidentment, una vida molt disciplinada i estricta, que estava centrada en la vigilància, en la defensa, i també en sa formació. De tenir en compte que en aquesta fortalesa editaven entre 700 i 800 soldats. És a dir, que per això aquesta fortalesa va haver de créixer, no? per donar allotjament als soldats, per tenir magatzems de municions, aliments, infermeries, bueno, pues també cuines, és a dir, per poder donar de menjar a tota aquesta gent. A més d'això, també tenien, a part d'aquestes feines, no?, que podien tenir, doncs, bueno, dins l'imaginari col·lectiu, no?, de quan la gent anava a fer família, doncs el que podia fer durant aquest període, no?, en el qual hi havia instrucció, hi havia feines de guàrdia, però després també hi havia feines de manteniment dels mateixos canons. Uh-huh. I també hi havia una part important d'aquesta fortalesa, que és que durant dues èpoques també va servir com a penal militar. Uh-huh. Hi va haver una primera època que era una zona que se diu La Penita, que està en els quarters d'infanteria, allà on bueno, pues, van empresonar pues, des de presoners carlistes, a revolucionaris de Cuba de l'any 98, o inclús va estar empresonat l'any 1920 el president Lluís Companys, no? I posteriorment ja se va construir un altre edifici que també va servir com a penal militar. I, de fet, dins l'imaginari col·lectiu, quan un feia sa mili i se portava malament, quan li deien que anava a la mola era com anar a la fi del món. Sí, no? Sí, dir, era anar pues, a Menorca, ja era la fi del món, i anar a la mola ja era, bueno, pues això. Dir, de fet, els penals militars estan quasi en els punts, cardinals de la nostra geografia, per això, perquè els enviaven ja el més enfora possible.
Mm-hmm. Parlàvem en Rafael Duran, que és director gerent de la Fortalesa de la Mola. Parlaves d'un milió de metres quadrats. Què implica la conservació i el manteniment d'aquest espai natural i arquitectònic?
Bueno, és complicat. És a dir, per part nostra, nosaltres tenim l'obligació de dur un manteniment preventiu de tot el que són set zones visitables de la fortalesa. I després, per una altra banda, el Consorci Militar, que bueno, pues és propietari d'aquesta instal·lació, és una propietat del Ministeri de Defensa, però hi ha un Consorci Militar format per totes les administracions autonòmiques, insulars i locals, i també el Ministeri de Defensa, que se'n cuiden d'aquesta conservació. És mal de fer, perquè estem xerrant d'edificis en desús des de fa molt d'anys, però bueno, van intentant fent una petita conservació, sobretot de les peces d'artilleria, i ara bueno, pues hi ha un projecte que es pot recuperar els bíquers a la visita, perquè bueno, pues, el mal temps, a dir, els temps, a dir, la forma de construcció pues, tampoc no eren les adequades, i ara pues, estan fent feina amb aquesta línia.
Mm-hmm. Sí, humitat, que estàvem a la vora.
Tot s'ho menja. Tot s'ho menja.
Efectivament. I ara deies...
Hem de pensar que allò és la tramuntana en estado puro.
Sí, totalment. I ara deies que depèn d'un consorci militar, tenim aquesta fortificació militar, que ara és un espai cultural i turístic. Què destacaries de les activitats que s'hi duen a terme? I no sé si n'hi ha alguna propera perquè ens puguem apuntar a l'agenda.
Bueno, nosaltres realment el que feim és bueno, pues aquest servei, no?, de poder obrir les portes cada dia perquè els visitants ens visitin, i ens han convertit en un dels tres espais més visitats de l'illa de Menorca, i el que faim també és intentar complementar aquesta visita pues, des del moment en què la gent arriba, amb la possibilitat de llogar audioguies, poder fer la visita en cotxes elèctrics, i després també el que faim són una sèrie d'activitats en les quals bueno, pues, la gent està entenguent i tenen molt d'èxit, com són visites guiades a Posta de Sol, una visita teatralitzada amb en Josep Mercadal, que és un actor de Menorca, una visita teatralitzada familiar amb un personatge que és la comandante Paquita Ponsintes, una visita sobre la Guerra Civil, també en l'historiador de Menorca, en Carlos de Salort, i ara fa una setmana varen fer una jornada de dibuix al natural, i properament bueno, pues anirem fent també activitats, és a dir, perquè una de les coses que ens interessa no només és poder rebre els visitants, sinó que també la gent de Menorca i la gent de les Illes Balears ho coneguin i s'ho sentin com a seu.
Uh-huh. I si en Rafael Duran se perdés per la Mola, no el trobaríem?
Bueno, la veritat és que hi ha molt de puestos per perdre's, eh? És a dir, probablement no me trobaríeu.
Tardaríem
no?
una estona a trobar-te.
Sí, tardaríeu, sí, bastant, a dir, perquè hi ha molt de llocs allà que hi vas i descobreixes cada dia una cosa nova, sí. Però jo realment crec que me n'aniria a un puesto molt natural, que és la Punta de l'Esperó. La Punta de l'Esperó és el punt més oriental d'Espanya, és el lloc on teòricament quan un se posa allà és el primer que veu sortit sol, no? de tota Espanya, i la veritat que és un lloc amb una naturalesa brutal, amb unes roques brutals, amb una mà brutal i després també amb un complement molt important que és que tota aquesta zona també és una zona cepa, allà on aniden la baldritja, que és una espècie endèmica i una espècie protegida de les nostres illes, i la veritat que és un espai meravellós.
Uh-huh. Idò, t'agraïm molt, Rafael Duran, director gerent de la Fortalesa de la Mola, aquesta estona amb els oients d'Ivetres Ràdio, i a tots els oients, vos hi heu de perdre, vos trobarem, perquè està, tots els camins estan molt ben senyalitzats i està tot molt ben explicat, però és vera que és un lloc per anar-hi no una, ni tres, ni cinc vegades, totes les que facin falta per gaudir-hi. Rafael Durán, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Hay una fuerza que arrasa, arrasa, y quien la sabe usar domina la tierra.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
A veure si vos sona això que sentireu ara.
Ya lo veo yo que son muchos. Pero, ¿os habéis de quedar?
Sí, hombre, por mi cone.
¿Ves? Mireu. ¿Qué es? ¿Que no tenéis fortos vosotros? Veig si teniu. Jo vaig més fort que un mat de torrent. Recordant-te, putes sagrades. Vosaltres, també aneu forts. Ho sé cert. O no, fort, me cago en riu, te m'adonem molt en secret. Cago en Déu, qui és que no va fort aquí? Cago en Déu, d'aquest de faves. Cristo, un pal. Com aneu? Aneu forts. Com aneu? Fort! Vas fort!
Vos sona, no? Fa 20 anys que William Wallace, el William Wallace mallorquí, va protagonitzar Vaig Fort, un vídeo que se va fer viral a la manera de fa 20 anys. Els creadors varen ser el dibuixant de còmics Pau i el seu amic José. Aquesta versió mallorquina de la Mallorca profunda de Braveheart. I com que demà farem la paraula còmic, nosaltres avui hem aprofitat per xerrar amb en Pau de còmics, li hem demanat sobre Vaig Fort i vinga, fem un avançament de la entrevista de demà a partir d'aquest Vaig Fort.
Ai, vaig fort. Aquests cavalls no, anaven a tope. Aquests cavalls anaven a tope, Pau.
Això, bueno, no eren cavalls, eren tassonets. Damunt una fusta.
Tenim aquí el senyor William Wallace, història de Braveheart, però duta en el nostre terreny. Això com se vos acudeix? I com és possible que se viralitzi? Com és possible que encara tothom se'n recordi, Pau?
Això encara no ho sé.
Ja.
La veritat és que el major triomf que he tingut a la meva vida. Tota la vida fent còmics i ningú me coneix per això, però per vaig fort... Tothom sap què és.
Sí, eh? Sí. I de vaig fort aquesta idea de posar a mirar que xerraven descans, que s'anaven a Polònia i tal, i aquí també mos adaptam, no?, la nostra idiosincràsia.
Sí, i també demostra que és un món molt local, a vegades se converteix de tan local, se converteix en universal, només canvien els detalls però, i la significació, això, però... El que et sumo moltes vegades és universal.
Mm.
I vaig fort, bueno, a part de que no s'entén la llengua, ha arribat a Catalunya també va triomfar. I vamos, en espanyol no triomfaria perquè s'hauria de subtitular,
sí,
però...
Sí, no me faria la mateixa gràcia.
Tres ràdios, memòria. De dilluns a divendres a les 9...
I un dijous més arriba el moment de passar a consulta amb el nostre manescal Manu Ruiz.
Marta Garau et posa al dia.
Com en el cas de tomans, quan arribes a primavera també arriben les al·lèrgies...
Són més comunes a la depressació anària.
Pobres animals, sí, que picó davant tenir.
Al dia.
Un border collie.
Té el nom Teix i té 6 mesos i s'ha perdut a la zona de Pòrtol, sa cabaneta.
I ve Tres Ràdio.
I d'avui, i gràcies a aquest programa, podem dir que hem trobat en Teix.
Bravo!
Propietaris i propietàries de cans, mossos i lloros de Balears. Aquí és el vostre espai.
El dia, amb Marta Grau i Jaume Noguera. No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va a la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur. Connecta amb la visió més local per entendre millor allò que passa a les Balears.
Hola, com estàu? Darrere d'aquest programa que escoltau s'ha teixit amb el temps una xarxa de complicitats i col·laboració.
Connexió local és la Pobla Ràdio.
Connexió local és Ràdio Pollença.
És Alcúdia Ràdio.
És Ràdio Illa.
Darrere de cada emissora hi ha persones que porten continguts i també la seva manera de veure el món.
Connexió local és Itoyata Ràdio.
És Premsa Forana.
Connexió local, dissabte a les 9 del vespre amb Magda Cortés i IB3 Ràdio. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Podem presumir de tenir la segona i la sisena millor jugadores del món i la tercera millor portera. Contentes de poder parlar amb sa mare d'Anna Mariona.
Però jo ha estat un any molt bo per ella.
Mariona Caldente.
No sempre tenim l'oportunitat de poder parlar amb un pilot de MotoGP. Joan Mir.
Estic molt de temps lluitant per poder aconseguir aquest tipus de resultats.
Sòfol Castanyer va completar el repte solidari Som per conscienciar i donar suport a la lluita contra el càncer infantil.
Ara conscienciar la gent que era important fer qualque cosa, però jo això és supersatisfactori.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.
En Roc tot just ha arribat a la vida. No s'imagina quin un organitzat. Al seu voltant tot ha canviat de vida. Passant pel prisma d'uns ulls enamorats. El pare que se'l mira i al·lucina. No és cap joguina, que es viu i és veritat. Quan estàs sol amb ell que ningú et mira, és quan barrina, qui sap si l'entendrà. A tu, petit bailet, t'ensenyaré més del que he après.
I el que li diu és que trepitgi fort, i fort ha estat la nostra paraula d'avui. Nosaltres hem trepitjat fort, tot l'equip de Acorde Agency, els companys d'IB3 Ràdio, en Andrea Sánchez, el control tècnic, i anem a baixar barrera en un bon home que sí que trepitja fort per qui on va.
a punt d'acabar. Entre avui i demà, baixam la barrera.
Tòfol Castanyer, com estàs? Benvingut a Entre avui i demà.
Jo bé, i agraït de ser convidada.
Nosaltres de tenir-te. Mira, avui hem triat per aquest capítol la paraula polisèmica fort. I no sé per què hem pensat en tu, però anem desenvolupant. Si un home com en Tòfol Castanyer li dic fort, que li ven el cap primer de tot?
A lo millor no m'ha ve la força, o la paraula fort lligat a força muscular. A lo millor m'ha ve la paraula fort lligat a resistència, perseverància, no sé, mentalment, això, no de fallir, no sé, supos que em tiraria fort cap en aquestes connotacions.
Uh-huh. Connotacions i fortalesa, Tòfol, que has de tenir per superar reptes com el darrer de 336 quilòmetres que vares fer fa res. No sé si encara te fa mal tot o ja estàs recuperat.
No, me va fer mal bastant estona. Me va fer mal. Muscularment, veré que va ser un... bé, de fet, va ser la distància més llarga que mai havia fet. Que això, mira, ahir cap vespre qualcú m'ha de... clar, que ho facis en els teus 53 anys, quan la majoria d'esportistes a partir dels 40 ja estan retirats, i que tu demostris que en els 50 i pico no just hi ha vida, sinó que hi ha vida i hi ha capacitat per fer coses que encara no has fet durant els altres anys. Aquesta persona que va venir a l'atenda me va explicar o me va agrair, perquè era una motivació, no?, per ells. Per mi va ser també una motivació.
Sí.
Sí, sí. Sí. Veure si era capaç, com t'ho dic, de fer una distància que no mai havia fet. Però també va ser un gaudi, a part d'aquest patiment potser muscular o físic, un gaudi de veure com tot, com molta part de la societat mallorquina, a la qui li demanaven que hi fossin, doncs se varen apuntar a la part solidària aquesta. Vull dir, crec que varen remoure cosetes que fan que la gent digui, ostres... Vale, a mi a punt, no? Mm-hmm. I per això va ser... És a dir, fes 330 i pico quilòmetres, no t'he dit que fos fàcil, perquè no ho havia fet mai, mm-hmm. però depenia d'això. Ja. Però que engrescar la gent ja no depèn de... no depèn tant de tu.
Ja, varen ser 336 quilòmetres, 48 hores de camí, de córrer, de recórrer, per conscienciar sobre el càncer infantil, i arribes a meta amb Nehemia i en Guillem. També te dona fortalesa. Tu ara xerraves de sa gent, a sa que engresques. Fort te fa aquesta gent, també, no, Tòfol?
Òbviament. Aquesta imatge, i de fet, sa gent me demanava post-repte, ostres, no vares dubtar mai d'aturar-me. Al final era un repte personal, no anava contra ningú, no? O no corria contra ningú. No vares dubtar mai d'aturar-te, i precisament el que me feia fort mentalment, el que me va fer arribar, va ser l'imatge preconcebuda d'aquesta arribada amb ell dos. Volia aquesta imatge, saps? Volia... Bé, l'imatge la tenia. Ja. La volia dur a la pràctica, i era un poc això, l'objectiu, no? Fer la volta, aconseguir fer repte, i demostrar que la societat, que, bueno, que això, fer costat, sí. Per mi arribar de la mà d'ell dos era fer costat a ells dos, que en edats diferents i en connotacions diferents, tots dos estan lluitant contra el càncer.
Uh-huh. I que contenta que estava a mi, de la mà d'en Tòfol Castanyer, sí. Arribant. Segur que aquesta maneta també te va donar molta força i molta fortalesa. Aquest projecte que és I Som, que li vareu posar I Som, que també diu molt, aquestes dues paraules tan curtetes i fàcils de pronunciar. I Som, Tòfol.
Sí, de fet... L'idea inicial era un projecte més d'identitat, més de reivindicar aquest som, és a dir, la part de som, de som mallorquí, de Can Nostre, de sa volta Silla, de com ha canviat Silla durant tots aquests anys que jo vaig correguent i tal. però per desgràcia, i s'ha de dir per desgràcia, pues que dos amics o un amic i la filla d'una amiga patesqui o se trobin en su càncer, pues fa que el projecte no se canvi, però se complementi. Amb aquest hi som, de dir-li en Guillem i en a Mia, que sé que el procés no serà fàcil, però te fa incostat, no? Que a vegades, no sé, quan veiem qualcú que te diuen està patint un càncer o això, no és que li féssim el buit, però igual per no molestar-lo, m'ha passat això, vull dir, sí, sí. Per no molestar, per no fer, per no tal, i jo penso que és tot el contrari, és acompanyar-los, és fer-los partícips, estem que pensen en altres coses, ja no pensen en la malaltia, potser a vegades com queden tancats a casa i si els fas sortir i els acompanyes, no sé, els fas, crec, aquest patiment una miqueta més fàcil, no? I això era una idea d'hi som. I la veritat que, com t'he dit, no va fer més fort. És a dir, la fortalesa a posteriori, ara som més fort perquè sé que som capaç personalment d'aguantar 300 quilòmetres, que abans no ho sabia, però també som més fort perquè crec que m'ha omplert personalment que el que t'ha de... No? És com una benzina de veure que has aconseguit engrescar, has aconseguit motivar i... I això, com et dic, no és fàcil. Per mi no és tan fàcil com córrer. Córrer és fàcil. Per jo. Convèncer la gent, motivar la gent i aconseguir mobilitzar la gent, per mi era un dubte. I quan ho aconsegueixes i quan dissabte varen posar a venta unes camisetes i avui s'han acabades totes, ostres, te'n dones compte que la gent s'ha fet seu aquest projecte i confia que si s'ha fet seu, el continuï duent a terme, no? És a dir, que no sigui purament participat i ja està, sinó que jo confio que la gent realment sigui solidària i realment acompanyin aquesta gent que ho passa malament.
Sabíem que tocàvem a la porta bona quan pensàvem qui pot baixar la barrera avui del programa, en la paraula fort. Tòfol Castanyer, mos agrada molt poder estar compartint aquesta estona amb tu. T'he de fer la pregunta que faig a tots els convidats per la gent que mos escolta en aquesta hora, quan són quasi les 11 del vespre. En aquest cas, que fa un home com en Tòfol Castanyer abans d'anar a dormir, per dormir bé, a veure algun consell.
No t'he dit mentides, estic tan actiu tot el dia que en els 25 segons que m'aporto dins el llit estic dormint profundament fins a les 6 i mitja que me toca el despertador. Sí. Per tant, no necessito moltes coses per dormir bé. El que moltes vegades faig és a vegades fer una infusió abans de dormir. M'agraden infusions així en gustos un poc, no sé, asiàtics, sí. I quan vaig estar per la Índia, sí. Que si cúrcumes, que si... Bueno, cosetes d'aquestes. I mira, de les poques coses que faig abans de dormir, però dic, no tinc cap problema ni un en dormir, eh? Jo ho tinc molt bé.
I activitat, fortalesa i un tecito, una infusió i a dormir. I recomana'm-nos una cançó que baixarem barrera fins demà.
Mira, la veritat que si hagués de resumir o si hagués d'aconsellar o sigui, de comentar, un grup que sempre me venes cap correguent. Quan vas correguent tot sol, a vegades t'apareixen cançons que no saps ben bé per què t'apareixen. El subconscient tira d'aquestes cançons, no? Sí. I tu a vegades vas cantant, sí. Mentalment, no? Sí. Antònia Font sempre ha estat present, igual perquè conec en Pau i en Joan Miquel, una miqueta també, que són de Persoia o fills de Sollerits. I t'he triat, a lo millor, per exemple, Love Song, que m'encanta, m'encanta.
Que bé, que bé. I doncs, aquesta baixarem la barrera del programa i només agrair-li aquesta estoneta a en Tòfol Castanyer i per molts de quilòmetres solidaris més a la teva vida. Gràcies, Tòfol.
A vosaltres, una abraçada.
Entre avui i demà, Araceli Bosch.
S'aire a la travessa amb un minut i un avió de ferro bimotor vola més enllà dels nígols a 9,5.000 peus d'altitud. L'actitud sud mostra precipitam damunt París i se maniobres en descens. T'he d'escriure un vers un moment. Diria que els teus llavits són hiverns i somriures. I el cel s'aperta en si mateix. És una esfera intangible en els ocells. En totes direccions sobrevolen i sempre els horitzons equidisten com es pols i s'equador. Quan són de vall la lluna i no són de vall el sol, diria que el teu cos el consider i que el meu sentiment se despista.